Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que la papillota ve del francès papillot, o de papillon, que vol dir papallona, per la seva semblança d'aquests papers amb les papallones? Aquesta tècnica de cocció és una de les maneres més sanes i naturals de cuinar, i en canvi, potser és la que utilitzem menys a la cuina. Serà perquè no veiem el punt de cocció fins que obrim aquest embolcall de paper d'alumini o de paper d'estrassa? O serà perquè no ens hi hem posat a descobrir la senzillesa de coure a la papillot? L'objectiu de coure a la papillota és que els aliments es coguin amb el seu propi suc fins que generen ells mateixos i amb el propi vapor que desprenen. D'aquesta manera, conserven molt millor tot el seu perfum, el gust dels propis productes, la humitat, són més tendres i es guarden tots els seus nutrients tan bons per la salut. No hi ha pèrdua de vitamines com en l'ebullició, ni tampoc pèrdua exagerada de líquids com el cas de les coccions a alta temperatura del foc o al forn. Tot i que el que composa la papillota, inclòs herbes aromàtiques o espècies, guanyen en sabor ja que queden tancats en la doble càmera formada per l'embolcall i així no es volatilitzen. Com heu de fer per coure la papillota? Doncs és ben senzill. Heu d'embolicar els aliments en paper d'alumini o, millor encara, en paper d'estrassa, deixant un espai perquè el vapor es pugui anar generant, tancant-lo, això sí, molt bé i posant-lo a coure al forn a una temperatura mitjana. Les primeres vegades caldrà una mica de destresa per saber aproximadament el temps de cocció d'aquells ingredients que hi hem posat a dins, sigui unes verdures o sigui un peix. Hi ha una forma de saber que la preparació està cuita. A mida que es va coent, el recipient de paper es va inflant. Quan sigui ben inflant, vol dir que l'aliment ja està cuit. Vigileu, això sí, quan el porteu a la taula. Cal obrir-la amb cura per la part de dalt i deixar que es vagi escapant el vapor de la cocció. Veureu com els aromes surten i perfumen tota la taula. Vigileu també quan hi poseu vi o licors en aquesta preparació, ja que al no evaporar-se tampoc s'evapora l'alcohol i ens pot quedar un plat en què l'aroma del vi és massa fort. Per tant, convé posar-n'hi poc i fins i tot, si posem vi, que sigui reduït o unes gotetes només de licor. D'aquesta manera obtindreu uns resultats òptims. És important saber que tots els ingredients que vulgueu posar a la papillota tinguin el mateix punt de cocció per obtenir un resultat com il faut. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Petits i grans, grans i petits, senyores i senyors, avui tenim un programa fantàstic. Com no, Víctor Torres, on estàs avui? I en Jordi Ward, a quin celler ens portaràs i quin vi ens recomanes? I la Virgínia, què hi poses al nostre gastronari? I en Jordi Ávila, cap on anirem avui? A córrer la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, com diuen? El que volem és que ens omplis aquesta guia Virgínies de molts restaurants. I avui, la segona part. Ui, ui, el plat fort! Avui ens quedem molt a prop de l'estudi. Bé, a 25 minutets, si no hi ha cues, clar. Avui ens anem fins a Terrassa a veure el nostre druida particular, en Carles Bonin, que ens parlarà de destil·lats. Això sí, sempre presos amb moderació. Aquí parlem des de la cultura. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torres, el cuiner nòmada de la Fonda de Catalunya Ràdio. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, avui a prop de Barcelona.
Què vol dir prop de Barcelona, Manitza, avui?
Doncs ho he tingut que mirar a Google Maps, perquè de veritat no hi havia vingut mai, i es diu Rodonyà.
A Rodonyà? Hombre, jo aquí... A veure, ja, què hi fas a Rodonyà? Perquè no estaràs amb l'única persona que conec de Rodonyà.
No sé si el coneixes, es diu Enric.
El productor de galls del Penedès?
Ese mismo.
Hombre! I què hi foteu aquí, ara, vosaltres? És que, clar, és que la gent aquí s'ajunta que dona gust, tu.
Doncs farem un plat que normalment és per conservar, però que es menjarà directament avui, reposadet, això sí, que és un gall del Penedès en escabetx.
Clar, perquè ara que dius això, el gall, per exemple, en aquest cas, i estem allò en ple estiu, hi ha molta gent que només es cuina un bon gall quan és per Nadal, però clar, potser haurien de començar a desestacionalitzar el gall i menjar-ne les altres 50 setmanes de l'any, no?
I tant, el poemès es pot treballar qualsevol de les parts de l'animal en fred, com si fos un embotit, amb unes salmorres i tal, o a la planxa, a la brasa, de moltes altres maneres.
Escolta'm, i com el faràs el gall? Has dit amb escabetx, com el faràs aquest escabetx?
Reservarem els pits per una altra cosa, que avui se'ls menjaran en un altre moment, els farem, els faran ells, i guardarem totes les parts traseres per fer l'escabetx, que serà una part d'aigua, ai, perdó, d'aigua, que ho estem, de vi, em sembla que ja t'està...
Vi blanc o vi negre? Vi blanc, no?
Blanc del Penedès, que estem per aquí, per això. Vinagre, també, blanc del Penedès, i la mateixa part d'oli. Fem un i un.
Per tant, oli d'oliva verge extra, vi blanc del Penedès, vinagre de vi blanc del Penedès, amb cuixes, les ales també els hi posaràs o no?
Sí, totes les parts que tenen més gelatina i que són més tendres.
I verduretes també, suposo, no? Alguna verdureta?
Un parell de pastanagues, un bulb de fonoll i una mica de porro.
Escolta'm, temps de cocció més o menys, aquí anem una miqueta en l'aire, no?
Jo no tiro gaire fort, però en 3 hores està bé. Dius, no és gaire... Bueno, no sé, aquí a casa deuen estar dient, què diu aquest 3 hores? En una cuina 3 hores no són res.
Home, escolta'm, a més l'escabeig és d'aquelles coses que quan tu poses la cassola i la tapes, poses el foc, veus que fa el xup, no? Allò que em dèiem, el xup-xup, que va fent allò a poquet, dius... I ara me'n vaig, no? Me'n vaig, vaig fent, vas controlant, no? Tu ets d'aquests o no?
Jo sóc més de crec, que ja ho saps, però bueno, el xup-xup també, al final acabem fent un diccionari d'onomatopeies gastronòmiques. Però sí, que trenqui el bull i ja pràcticament apagat, i que treballi sol. Ojo, peligro, que no ens caigui la temperatura, perquè si no, a la bassa tot directe.
Ai, senyor, sí, que li toqui el crostó, sí. Però és que cada setmana estem igual amb aquest home. Val. Que toquen el crostó, eh?
Jo tinc el nivell de català, eh?
Moltes gràcies, va, vinga-li, fot-li.
Apa, siau. Summer trouble,
summer trouble. La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Com va tot?
Molt bé.
Sí, escolta'm, em vas portar, si no recordo malament, la Sara Jové.
Sí.
I avui, què em portes?
Continuo portant una enòloga i una gran comunicadora dels vins que elabora a casa seva.
Oh, m'agrada. Escolta'm, de quin parlem avui? Anem cap a l'Empordà?
Avui anem cap a l'Empordà i porto un vi que se'n diu... com se'n diu a la zona, d'una varietat que coneixem com garnatxa grisa, però que a l'Empordà se'n diu...
Lledoner Roig.
Sí, senyor. I et porto el Lledoner Roig de l'any 2018 d'un celler que es diu Espelt Viticultors. I et vull parlar de l'Anna Espelt.
Home, l'Anna Espelt, quina dona, eh? Quina dona.
Magnífica. Jo tinc anotat sempre una frase que ella diu: Espelt és per mi un projecte de vida. La forma que tinc de connectar amb les arrels, de viure els cicles, de cuidar una part de la meva terra. És fantàstic dedicar-se a un ofici que proporciona plaer a la gent.
És ben veritat.
I quan tastes els seus vins, te n'adones d'aquesta característica tan resumida que aquesta frase té ella i que els seus vins transmeten.
Doncs mira, a mi em va passar una cosa l'any passat, que estava jo dinant en un restaurant d'uns grans amics, d'un trio, el triumvirat del Disfrutar a Barcelona, que té el Compartir a Cadaqués, i jo m'estava prenent un vi de l'Anna i saps què va passar? Qui entra a dinar? l'Anna Spell, no? Dius, ostres, que ho hem fet bé, això. Eh? És que fa vins molt i molt bons, l'Anna. Eh?
Sí, i aquest, a part, és un vi realment especial, perquè pensa que aquests ceps estan escampats per les vinyes d'altres varietats. Molt típic en moltes zones, però a l'Empordà característic també, no? Aquestes vinyes velles que tenen de Carinyena, i entremig hi ha uns ceps d'aquesta varietat, del Lledoner Roig, d'aquesta Garnatxa Grisa, que fan que es pugui produir aquest vi que fermenta amb ou de formigó i amb una mica, durant 6 mesos, amb suspensió amb les seves mares per sortir al mercat.
Escolta'm, a més, ara s'està posant molt de moda tornar, diguem-ne, a fer, diguem-ne, no fer-ho amb acer inoxidable, sinó fer-ho amb formigó. Sí. Això és una moda o va bé de veritat?
Doncs mira, jo crec que parlar de modes ja és molt, molt... No vull ser jo qui ho digui. Jo crec que ha vingut per quedar-se. Els grans enòlegs ho estan utilitzant cada vegada més i vol dir que dona les seves característiques. Què ens dona? Pues molta flor, molta fruita verda, molta herba fresca, i això fa que mantingui en vins i en particularitat aquesta varietat que té molta frescor i que dona molta ànima, molt de vigor, doncs ens dona aquesta past amb l'ou de formigó que no ens ho dona potser amb el tres mitjans al seu envelliment.
Doncs escolta'm, visca el Lledoner Roig de l'Anna Spell, d'Espel Viticultors, d'aquesta zona de l'Alt Empordà, aquesta zona que hi toca la tramuntana, i que de ben segur aquest vi li anirà de meravella algun guisadet de xai, un coll de xai guisadet, o sí, un coll de xai rostit, jo ja li posaria aquí,
Sí, sí, és fantàstic, i sobretot, com diu l'Anna, és un plaer dedicar-se a un ofici que proporciona plaer a la gent, i a la gent com tu i els que ens escolten.
Un plaer és escoltar-te tu cada dia, Jordi Bort.
Gràcies.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya del Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen El Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz, que ens porta cada dia al Gastronari, i avui ens traurà d'alguns maldecaps. Per exemple, hi ha diferència entre la salsa de soja, el soyu o el tamari? Què me'n diries?
Sí, la resposta és sí. La salsa de soja o soyu i el tamari no són el mateix producte, encara que en l'envàs d'algunes marques figuren els dos noms, ja que la diferència està en la seva presència del blat. Durant milers d'anys, els orientals s'alimentaven amb soja com a font important de proteïnes, però no la solen prendre directament, sinó que la transformen en miso, tempeh, tofu, tamari o salsa de soja. Busquen sobretot fermentar o transformar la soja, ja que la seva experiència de segles i segles els confirmava que així eren molt més assimilades en els seus nutrients, ja que la seva digestibilitat és molt més gran. Encara que moltes persones creuen que el tamari i la salsa de soja, també anomenada soyu, és el mateix, en veure els ingredients podem observar les diferències. El tamari, per exemple, és una salsa feta a base de soja, aigua i sal, res més. En canvi, la salsa de soja és una salsa a base de soja, aigua, sal i blat. Per tant, hem de vigilar molt la gent que té una intolerància al gluten.
Clar, els que són celíacs, no? Per tant, aquí el que hem de fer és mirar molt bé les etiquetes. Hi ha una altra cosa important, i és que s'ha posat molt de moda, i això va molt bé perquè cap a les comarques del sud, a les comarques de Tarragona, en tenim, i en canvi, fa molts i molts anys que s'utilitzava, es va deixar i ara es torna a utilitzar, que és la garrofa.
Sí, Pep, la garrofa és una beina de color castany molt energètica que conté al voltant d'un 50% de sucre natural i podrien uns 10% de proteïnes. No té gluten, per la qual cosa és un aliment apte per a celíacs. Durant la Guerra Civil Espanyola i la postguerra se'n feia un sucedani de xocolata. A les Illes Balears i altres contrades ha estat un aliment tradicional en èpoques de fam. Hi ha dos tipus de garrofa. Tenim la blanca i la negra. Cadascuna d'elles té diferents usos. La blanca se li dona un ús culinari i la negra és usada com a alternativa a la xocolata i a la indústria farmacèutica també. Els dos tipus de garrofa s'usen també com aliments pel bestiar. La polpa que recobreix les llavors és dolça i encara que consumida com aliment a l'Egipte i Síria és un aliment, és un dels fruits de la cuina mediterrània ancestral. Les llavors s'usen per fabricar additius alimentaris, com ara la goma de garrofí, que s'utilitza com a espesseïdor. Actualment hi ha botigues de dietètiques i productes naturals que venen la farina de la garrofa i preparats alimentaris també a base de garrofa que cerquen recuperar el consum d'aquest aliment tradicional antigament menys preat. Tot i que la garrofa és naturalment dolça, no conté cafeïna, ni els altres estimulants del cacau, és baixa en greixos també i és hipocalòrica. La farina de garrofa es pot fer servir com a preparació de pastissos i també per bombons.
I a més m'han dit que és molt rica en fibra soluble, no? I això què fa? Què facilita això?
Doncs ens facilita la digestió i alhora també beneficia la flora intestinal incrementant els lactobacils. És molt ric en tanins, un potent antioxidant natural. Molen el fruit de la garrofa i s'obté una farina amb la qual es prepara un pa anomenat patai. És molt típic del centre i del nord d'Argentina.
Doncs mira, saps què? Me'n vaig a comprar garrofa perquè, escolta'm, això que beneficia a la flora intestinal i també a la digestió, això m'agrada. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Què tal, Pep, com estàs?
Bé, home, ja ho veus. Me'n recordo,
Tinc un deute.
Verdura.
Tinc un deute.
A veure, quin restaurant de Catalunya ens portes que tractin bé la verdura?
Mira, doncs et porto un restaurant que ja en si mateix és singular. És el Biombo de la ciutat de Girona, carrer del Carme, un restaurantet petitot, molt petitot, 8-10 taules, no en té més. Un restaurant que si no vas amb reserva, malauradament no podràs menjar si et deixes caure.
I no és el centre-centre.
No és el centre, no. Has d'anar-hi. I està en Xavi Aguado a la cuina i és un gran coneixedor de les verdures, però també un gran impulsor de reivindicar que la verdura ben feta pot ser molt bona i pot tenir molt de gust. I ell s'ajuda, doncs, evidentment les verdures ens hem d'ajudar d'altres ingredients per fer-les, doncs, més atractives moltes vegades. Jo és un dels restaurants que més m'agrada anar a menjar verdures en totes les seves vessants. Però aquests dies de caloret, aquests dies d'estiu, un carpaccio de carbassó de les Hortes de Sant Gregori, una meravella fantàstica. I ell el que fa es deixa portar molt per altres cultures, altres saboritzants, sèsam torrat, una mica de cacauet, també una mica, doncs, fa un humus de cibulet, un pesto rosso de tomàquet deshidratat, que és una meravella. Tu imagina't, tot un carpaccio de carbassó, bo, fresc,
tendre,
exacte,
dur, cruixent,
té aquest punt, no?
Que crocant,
sense llavors, que no ha crescut gaire, aquell carbassó que està al pic. Pues tot això acompanyat de tota aquesta amalgama de saboritzants, no? Que són, pues, el tomàquet deshidratat, el sèsam, el cibulet. Tu imagina't un humus de cibulet. Quina potència, quin gust. Mm. Quina frescor, m'atreveixo a dir, quina frescor. En Xavi és un gran defensor de la cuina saludable, perquè moltes vegades pensem que un restaurant no es pot fer cuina saludable i, evidentment, la gran majoria en fa. Moltes vegades som nosaltres que triem el que ens agrada només. Allò que ens posa catxondos, ens deixem portar per això. Que ha de ser per això que anem als restaurants, també. Però en Xavi és un gran defensor de que els restaurants haurien de fer més verdura i fer-la més atractiva.
Doncs, escolta'm, entra el Biombo a la gran guia de Virgínies de la cuina catalana amb aquests plats de verdura que és veritat que moltes vegades, Jordi, no li fem cas. És a dir, això que dius tu, ja n'hi han de plats de verdures, no? Però no, com si no els veiem, no?
No, i a vegades
anem directament cap a l'altre costat.
A vegades pensem, gaspatxo de remolatxa, ostres,
per què no te'l demanes? Jo m'ha passat amb algun restaurant això, demana-te'l perquè és bo, i me l'hagués saltat, i ha fet bé el cuiner de sortir i dir, fes un gotet, tasta'l, perquè val la pena. Ens hem de deixar assessorar i portar pels cuiners quan ens parlen de les verdures, perquè quan ho fan de bona fe.
Doncs escolta, dit, Biombo, Girona, una mica a les afores, no tan gaire a les afores,
no,
eh?
No, plaça Catalunya, carrer del Carme, res, 5 minutets del centre, res, està a la vora.
Doncs vinga, Jordi, gràcies, eh?
No, Pep, a reveure.
Apassiau.
Adéu.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Vinga. Avui no me'n vaig ni a la muntanya ni al mar. Avui me'n vaig al mig de la ciutat, concretament a Terrassa, al carrer Prat de la Riba 88, perquè aquí hi trobarem un personatge que és tot un personatge. Però mira aquí, vaig a tocar el timbre. Aquest timbre, a veure si ve aquest home. Hola, Carles.
Molt bona tarda.
En Carles Bonnin, que el tenim aquí a Prat de la Riba, número 88, a Terrassa. Però escolta'm, jo vaig molts llocs a fer aquesta fonda, sempre me'n vaig a veure pagesos, pageses, pescadors, però avui no me'n vaig a veure un personatge al mig del camp, sinó que vaig al mig de la ciutat. Què hi fas a Terrassa, tu?
Sóc igual de petit productor que qualsevol pagès, pescador o carnisser de qualsevol dels llocs on vas, però aquí fem destil·lats. Fem destil·lats amb esperit.
Per tant, estem en una destil·lateca.
Estem a la destil·lateca, que és una microdestil·leria gastronòmica artesanal.
Escolta, Carles, em convides a passar? Ni a mi?
Per favor, endavant, endavant.
Moltes vegades a la fonda, aquests dies, anem veient jovent, gent jove, que s'emprèn en la pagesia, que se'n va a pescar, gent jove que posa granges de pollastres o d'ous, i vaig dient, si t'hi fixes, gent jove. Tu també ets jove, però quina edat tens?
Jo sóc molt jovenet, jo ara estic a punt d'arribar als 30, als 30/55.
55, però si estàs escolta, avui en dia 55 anys, això per emprendre un negoci és fantàstic.
Això no és res, mira, acabo de tenir un nen, tinc un nen que no tenia un any, imagina't si sóc jove.
Escolta'm, això és un espai molt minimalista, per una banda, ja anirem desgranant, perquè a mi m'interessa molt, a part de, diguem-ne, del producte, el per què això, no? És a dir, estem en un moment en el qual la cocteleria ja fa uns quants anys que s'ha posat de moda. De fet, es va posar molt de moda ja fa molts anys, més de 40-50 anys. Fa 25 o així va venir una altra vegada la vena aquesta del gin tònic. D'aquí vam anar desenvolupant, diguem-ne, una cocteleria d'autor. I ara ve el món de la destil·leria, no? És a dir, còctels, al cap i a la fi, en pot fer tothom que tingui un cert coneixement, però quan tu ja tens la teva pròpia, diguem-ne, la teva pròpia matèria prima, això ja canvia.
Sí, aviam, aquí el que hem intentat ha sigut, d'alguna manera, la nostra carrera sempre estarà lligada a la cocteleria, però d'alguna manera hem fet això que ara està tan de moda, que és un pas al costat. Aleshores, ja no fem directament còctels davant del client, sinó que proporcionem aquests destil·lats singulars, perquè aquí no destil·lem rons, whiskies, vodkes, no fem tot això. Destil·lem sòlids que tots estem acostumats a tractar amb sòlid. És a dir, a la cuina tenim tota una sèrie d'ingredients que estem molt acostumats a trobar-los amb sòlid i que mai els hem trobat amb líquid i amb alcohol. Nosaltres ens dediquem a fer això. És a dir, li estem donant una volta a xefs i coctelers intrèpids i atrevits que vulguin aplicar a la seva cuina aquests matisos que ens dona el fet de poder destil·lar depèn quins sòlids. Amb la destil·lació dels sòlids nosaltres ens quedem amb els compostos més volàtils i, per tant, els sabors són molt semblants però canvien.
Clar, anava a preguntar, no? Però clar, què vol dir destilar? Perquè nosaltres podem destilar, diguem-ne, una aigua, podem destilar un alcohol, podem destilar un vi. El fet de destilar, què és?
Destilar és l'operació física, que no química, que separa els diferents ingredients en funció de la seva temperatura d'ebullició. És a dir, una barreja d'etanol i aigua es destila i l'etanol comença a destilar a partir de 77 graus. Per tant, tot el vapor d'alcohol que es destili entre 77 i 93-94 és vapor d'alcohol. A partir del 93-94 comença a sortir vapor d'aigua i, per tant, ja no és tan interessant. Per depèn quin producte pot ser interessant, però per depèn quin producte no, has de tallar la destil·lació. Aleshores, aquí el que separes és, si tu destil·les un alcohol de 40 graus, en trauràs molt menys, però de 70 graus. Per tant, amb unes particularitats diferents que el que tens. Jo sóc un cul inquiet, per bé i per mal. Aleshores, em vaig posant reptes a mi mateix que em van fent fer un camí que va començar fa 20 anys muntant un bar, aquest bar es va convertir en una cocteleria, després vaig traspassar el bar i vaig seguir en el món de la cocteleria i ara he donat un pas més i he volgut crear eines, dotar de més eines, tant a coctelers com a xefs, perquè puguin desenvolupar tota la seva creativitat.
Tu pots fer-ho a partir d'un alcohol, ho podries fer inclús a partir, diguem-ne, de la matèria més prima d'aquest alcohol, no? Per exemple, d'una remolatxa, d'una patata, d'un gra de cereal, però això ja són figues d'un altre petit també, no?
Bé, el que faries és, a partir de sòlids, el que fas és produir. O sigui, tu produeixes aquest alcohol en base a una fermentació i mitjançant la destil·lació separes aquest alcohol. Un cop ja tens aquest alcohol rectificat, és amb el que nosaltres ara mateix estem treballant. Nosaltres no produïm alcohol, sinó que treballem amb una base d'alcohol rectificat que macerem més o menys, destil·lem més o menys i després deixem reposar més o menys. La nostra característica principal es tracta amb que, com coneixem molts tipus de producte perquè els hem aplicat en cocteleria, fem copatges de producte molt divertit i molt atrevit i molt xulo.
Escolta, què et sembla si en desmuntem un d'aquests i el tornem a muntar?
Som-hi, va, desmuntem-lo.
Escolta, Carles, aquest alambic sembla la màquina d'un druida, d'empanar. Evidentment, perdona que diré una cosa segurament molt, molt fàcil, no? Però em fas pensar en la pel·lícula El perfum.
Sí, amb el famós Grenouille, que volia capturar l'aroma de les noies. Això és una mica el mateix. És una olla de coure que té un capitell. Aquest capitell està...
A veure, estic mirant... Sí, sí, és de coure, hi ha com una reixeta petita a baix.
Sí, perquè no s'enganxi, si poses algun sòlid perquè no s'enganxi. Després tenim un deflamador que el que fa és circular aigua perquè quan el vapor arriba a dalt del capitell toqui amb el deflamador, es refredi i torni a baixar i això ens dona més alta graduació. I aquí hi ha l'aigua circulant.
A veure, ara poses aquest capitell aquí i ara l'aigua que va a l'altra banda, a veure...
Això se'ns omplirà d'aigua, quan se'ns ompli d'aigua farà una recirculació d'aigua, nosaltres tenim un sistema de recirculació per no gastar aigua i anirà entrant i sortint l'aigua de manera que refredarà aquest serpentí de tal manera que tot el vapor que corre per dintre el serpentí es condensarà i sortirà líquid per aquí, en aquest pico de gallo, que no sé com es diu en català, ho sento. És molt fàcil i molt senzill, pensa que és un aparell que té 3.000 anys, és a dir, és molt bàsic. Té diferents formes en funció del destí que tu li vulguis donar, en funció del que vulguis destil·lar, utilitzaràs un, aquí per exemple en tenim tres de diferents, utilitzaràs un, utilitzaràs l'altre o l'altre.
Escolta'm, aquest gros té un nom, li dieu un nom aquí?
Sí, li diem la bèstia. Li diem la bèstia perquè és un alambic, aviam, no és que sigui excessivament gran, són 200 litres, però per nosaltres quan vam començar era molt, molt gran, molt gran.
Home, més que tot perquè veig que aquí en una taula en tens uns de molt petitons que no sé si són per fer proves o per què són.
Sí, aquests tenen una doble funció. Aquí en aquesta taula tenim una taula que fa pràcticament 5 metres de formigó que vam construir i aquí en tenim 14 d'individuals que és on fem els tallers de destil·lació de ginebra on cadascú es fa la seva ginebra, se l'embotella, se l'etiqueta i se l'endú a casa. I a més, quan hem de fer les proves organolèptiques per triar diferents ingredients per combinar amb un dels licors de firma pròpia que tenim, fem les proves aquí. Aleshores, per exemple, el divendres teníem 7 alambics d'aquests funcionant alhora, amb 7 ingredients diferents. Fem petites proves de 200 mil·lilitres de diferents ingredients i després fem tot l'estudi organolèptic per veure si ens lliga bé o no ens lliga bé amb l'ingredient principal, que és el que volem.
Escolta, m'has fet allò, el cuquet. Què et semblaria si ara féssim allò, la ginebra de la fonda?
Fem-la.
Sí, a veure, ja, primer de tot, per fer la ginebra, això sí, fa falta ginebró. Però a partir d'aquí, què hi podem posar-hi? Què m'ofereixes?
Mira, a partir d'aquí podem posar-hi absolutament el que vulguem. És a dir, nosaltres estem treballant, nosaltres fem ginebres de per encàrrec, és a dir, per hotels, per restaurants que volen tenir la seva pròpia marca de ginebra, i els hi fem en base al que ells ens expliquen. Ells, o sigui, tu ara hauries de venir i dir-me, mira, jo sóc en Pep Noguer, tinc la Font de Catalunya Ràdio i és aquest tipus de programa, jo sóc així, he fet això i m'agraden aquesta i aquesta altra cosa. I jo en base a això et dissenyaria una formulació i et faria una primera prova. Tu la tastaries i em diries, va, doncs mira, per aquí anem bé, però m'agradaria una mica més espaciada o m'agradaria una mica més floral.
Espera, fem-ho. A veure, quines herbes aromàtiques, quines espècies, per exemple, ara et vindrien al cap per afegir amb el ginebró i fer aquesta ginebra?
Mira, d'entrada ja no tan sols com per afegir el ginebró, sinó que quan em dius clàssic ja, el que haig de fer és posar-li entre un 10 i un 15% més del ginebró habitual d'una ginebra, perquè tots els que som clàssics, jo m'incloc, ens agrada notar el primer cop de ginebró, per saber que estem bevent una ginebra i no una d'aquestes coses tan modernes que existeixen ara amb tants sabors. Jo no sóc partidari de posar-hi 18, 20, 25 compostos botànics. Jo m'agrada la simplicitat, sempre i quan dintre de la simplicitat hi hagi un estudi complex que ens hagi portat aquests ingredients. Jo, per el que tu em dius, aniria a una ginebra més aviat cítrica.
Perdona, una cosa t'haig de dir, això sí, tot, diguem-ne, producte català. És que jo amb això sí que m'agrada molt allò, si tenim, diguem-ne, compostos que els puguem trobar per aquí a casa, millor.
No pateixis que els trobarem tots aquí, perquè hi som tots. Mira, jo, la nostra ginebra, que és la Friends and Family, que és un homenatge a tothom que em va ajudar a construir el meu somni de la destilateca, té un ingredient principal que és indonesi i el tinc plantat a Premià.
Què dius ara?
És la mà de Buda. Tinc 90 arbres de mà de Buda a Premià que s'han habituat des de fa 4 anys al clima del Maresme i estan preciosos i perfectes, i és mà de Buda, que és indonesi, tailandès, és asiàtic completament.
Clar, algú pot pensar, home, però això no és d'aquí, tot i que el pebre tampoc ho és, no?
És que d'aquí, o sigui, aquí del que es tracta és de que sigui produït aquí, produït per gent d'aquí, i que tot el circuit que faci aquest producte es quedi aquí.
Doncs mira, m'has fet allò, me'n deixaràs posar una miqueta de mà de Buda a la ginebra o no?
I tant. Inclús et puc deixar posar una mica de xiso verd, que també el tinc plantat a Premià.
Vinga, va, també és xiso?
També és xiso.
Va, ginebró, una mica de mà de Buda, xiso. Què més hi posaríem?
Jo a tu t'hi posaria algo picant. Tot i que la molècula del picant o capsaïcina o la que sigui no ens passarà explícitament, per exemple, després tastaràs un destil·lat de xiles, que no és que piqui, però sí que té tot el sabor del picant. És a dir, el picant és una a través del vapor no ens passa, els picants, els freds, aquests no ens passen, però sí el sabor que conté aquest picant. Jo crec que et pot donar una cosa molt xula amb unes cireretes, ja ho veuríem, hauríem de fer alguna prova sobre això.
Escolta'm, jo que també tinc aquest toc, diguem-ne, una mica, diguem-ne, tradicional, i la fonda té aquest toc tradicional, jo no sé si una herba aromàtica, per exemple, ara estic pensant com la farigola i lligaria aquí.
Segurament la farigola de llimona, amb el que estem parlant, segurament la farigola de llimona t'aniria bé, el llorer t'hi podria anar molt bé, el llorer és molt xulo, sobretot en fresc, no tant en sec, que per dependre, si tu el vols per un guisat, crec que és molt millor el sec que el fresc, però en canvi per bullir durant tanta estona no. I la farigola, i a mi la farigola llimonera, la llimona verbena, la Maria Lluïsa, també hi podria anar bé. Jo aniria cap a un verd fresc, cítric, i que a la vegada tingués una entrada de ginebró potent i un retrogust amb aromes especiats lleugerament picants.
Doncs escolta, fem una cosa. Anem preparant, la fem, i mentre es va destil·lant, tu i jo anem parlant. Què et sembla?
Em sembla perfecte.
Va, doncs anem a buscar la farigola, el balló, a veure... Vinga. Vinga, això ja ho tenim, eh? A veure, ho fem amb l'alambic petit, que és el que hi cap un litre d'alcohol.
És d'un litre i mig, no s'aconsella passar del 80%, nosaltres posarem un litre i d'aquí sortiran un parell d'ampolles que seran la teva mostra. Si t'agrada, te'n faré més.
Doncs vinga, va, comencem. Ja podem posar l'alcohol aquí. Vinga, aquí emplenem. Fantàstic. El ginebró, a veure... El tallem una mica, el ginebró.
L'aixafem una miqueta, l'aixafem una miqueta.
Amb els seus olis essencials.
Perquè tampoc no vull que s'esmicoli massa, perquè deixaran massa olis essencials i ens la farà tèrbola.
Vinga, va, posem-hi el ginebró, la pell, mira. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vale, perfecte. A veure, la pell de mà de Buda... Clar, la pell és un cítric, la mà de Buda... Hem de fer com fem, per exemple, amb un gin tònic, que hi hem de posar només la part de la pell de fora, sense l'albedo?
Exacte, és així. El que passa és que la mà de Buda té una particularitat. Només fa una floració l'any. No és com un llimoner quatre estacions, que tens llimones tot l'any. Aleshores, les primeres fruites són ja correctes, són ja bones amb el primer fred, és a dir, el novembre, i ens dura fins al febrer. I ja no en tenim més durant tot l'any. Però tens la gran sort de que jo en tinc ja pelada i congelada, perquè l'única manera que puc fer-ho és quan està en el seu punt òptim, jo l'agafo, la cullo, la pelo tota, tallem tots els dits, pelem tots els dits de la mà de Buda i la congelem, l'envasem al buit i la congelem. Doncs tenim diferents tamanys, des de 80 grams fins a un quilo de pell. Doncs ara n'hem agafat una de 80 grams, l'hem descongelat i aquí t'hi posarem entre 8 i 9 grams, no t'hi posarem més.
Vinga, va, herbes aromàtiques. Maria Lluís, una mica de romaní i farigola.
Sí, com veus, no són de pot, no són de sobre, són anades a buscar i assecades aquí mateix.
Fantàstic, fantàstic, perquè mira, a mi la Maria Lluïsa m'encanta, la farigola llimonera també, i el romaní i el llaurer amb poca quantitat també, tu, també. Ben trencat, veig?
Sí, ben trencat, perquè si no ens pot pujar pel serpentí i obturar-nos el serpentí de manera que pot crear massa pressió en el bullidor i fins a que se'ns separi el bullidor del capitell.
Doncs vinga, va, posem-hi les herbes cap aquí, ara només fa falta muntar-lo, no?
Això estaria bé, si tinguéssim temps, estaria bé que macerés unes horetes. Però ara mateix, com que no el tenim, doncs quan te'l torni a fer, ja el deixarem macerar.
Vinga, tampem això, aquí ben tapat. Ara aquí hi haurem de posar aquella aigua d'abans.
Eh?
I què? Foc, no, ara?
Foc. Posem, engeguem la font de calor. Ja està. I ara la mare de la ciència, que és la paciència. Ara hem de
clar, quanta estona, per exemple, aquí en aquest cas?
Mira, en aquest cas estarem aproximadament una hora i quart, més o menys. Estarem uns 8-9 minuts fins que comenci a destil·lar. No, estarem uns 10-12 minuts fins que comenci a destil·lar i a partir d'aquí estarem uns 50-60 minuts destil·lant. Això ens sortirà aproximadament entre 75 i 80% d'alcohol i després ho rebaixarem a 40 amb aigua ionitzada i l'embotellarem, l'etiquetarem, que hauràs de fer una etiqueta i endur-te-la.
Escolta'm, clar, jo ara estic veient aquest una hora gota a gota, la bèstia quan tarda?
La bèstia triga unes 7 hores en total. Quan engeguem la bèstia, jo vinc a les 6 del matí, l'engego, triga una hora i tres quarts a arrencar, perquè a la bèstia fem una cosa que té sòlids, destil·lem de moment una cosa que té sòlids i per tant la destil·lació ha de ser molt, 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 molt lenta. Aleshores, jo trigo ja una hora i tres quarts a arrencar i després estem entre 5 hores i mitja per destil·lar.
Doncs què et sembla? Deixem aquesta que vagi fent, que m'has dit que la paciència és el més important, i m'expliques una miqueta quins són els juguets que estàs fent ara? Quins són aquests maridatges, aquests aromes que estàs barrejant, què et sembla?
Bé, bé, mira molt bé.
Ara... Doncs vinga, a veure, ja anem a mirar. A veure... Carai, Déu-n'hi-do, 3, 6, 7, 8 ampolles aquí per enflairar i tastar molt i molt poquet per veure això. Clar, ara em deies, clar, quan destilem podem destilar, diguem-ne, coses clàssiques, però tu això de destilar només coses clàssiques ja està fet, no? Anem a fer destil·lacions d'autor.
Sí, jo vaig dir que des d'aquí no destil·laré res, no faria cap ampolla que ja existís. És a dir, no vull fer un bon licor de mandarina o un bon licor de cafè o un bon licor de taronja, no vull fer això. Vull fer licors que no existeixin i destil·lats que no existeixin.
A veure, va, primer de tot, quin tenim aquí? Quin ens pots posar? A veure, aviam...
Mira, això és un destil·lat de sotxo, això és un sotxo que és un destil·lat de pasta de sake casu, d'un sake que es fa aquí a l'ampolla, parlàvem de la proximitat, doncs es fa aquí a l'ampolla i nosaltres hem fet dues destil·lacions, una per extreure el sotxo i una altra per donar-li sabor de wasabi i de flor de saúc.
Clar, quan dius l'ampolla i estem en una destil·leria, ara tota la gent que escolta la fonda pot estar pensant que parlem de l'ampolla, diguem-ne, de l'ampolla de licor, no? Tu vols dir l'ampolla de Tarragona?
L'ampolla de Tarragona, sí, sí. Sí, sí, l'ampolla de Tarragona.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, Iam, això ho has dit molt ràpid, eh? Sotxo, què és el sotxo?
El sotxo és un destil·lat de la pasta obtinguda després de la premsada del sake. És a dir, la gent de Kensho Sake, que treballen molt bé el sake aquí a l'ampolla de Tarragona, ens ha cedit 120 quilos, crec, de pasta, és un subproducte d'ells, de pasta d'arròs amb koji, que és amb el que ells fermenten l'arròs. Un cop ja han extret el seu sake, un cop l'han extret, nosaltres hem madurat 2 mesos aquesta pasta i després l'hem destil·lat. L'hem destil·lat i hem obtingut un sotxo amb un caràcter làctic molt potent de la fermentació de l'arròs i després l'hem macerat amb wasabi i flor de saúc i l'hem redestil·lat. I és aquest, hem fet una edició limitada de 80 ampolles. Cada mes fem una edició limitada d'una cosa diferent i aquesta és l'edició limitada d'aquest mes de juliol passat i ara encara queda alguna ampolla a la venda.
Escolta'm, l'aroma d'aquest destil·lat és al·lucinant, és a dir, quan tu dius làctic té un toc que, sí, té un toc que mantega, una cosa, diguem-ne, dolceta que, ostres, ja... Oh... Quina flaire, tu. És al·lucinant, això.
Contrasta amb aquest picor nasal del wasabi, que a més ens refresca i ens dona notes semblants a l'eucalipto, acompanyat amb la flor de saúc, que a més la flor de saúc és del costat de casa teva. La flor de saúc és d'Olot.
Doncs aquest fa unes setmanes que les vas recollir.
Sí, sí, fa un mes que vam anar amb dues amigues i vam anar pels voltants de casa teva i les vam collir allà.
Carai, tu, carai, fantàstic. Escolta'm, a veure, aquest Black Life Matters, què és això?
Black Life Matters és un projecte que surt, és una ginebra diferent, és una ginebra que surt després de que jo un dia m'enfadés molt arrel de tot això que va passar fa un mes a Estats Units. Em vaig enfadar molt i vaig pensar que de la mateixa manera que havia fet la ginebra fa Covid-19 amb les etiquetes del gel hidroalcohòlic que no m'havia deixat fer el Ministeri de Hacienda i Sanitat, també em vaig enfadar. Llavors jo quan m'enfado em surt un resort que m'obliga a fer coses.
Bueno, va bé per crear, no? És a dir, t'hem d'enfadar molt perquè puguis anar creant.
Jo a mesura que em vaig enfadar em vaig creant. I aleshores aquí vaig decidir que volia fer una edició limitada també, no és una ginebra que pensi fer de tirada perquè no ho és, només en producte americà i que fos completament diferent a totes les ginebres. És a dir, el missatge una mica és que el fet de ser diferent no et fa pitjor. És simplement que ets diferent. Aleshores estem fent una ginebra que és molt fosca, sembla que estigui envellida però no ho està, perquè està enfosquida amb ordi torrefactat americà i té una gran particularitat que la fa molt cremosa i és que està feta amb salmó salvatge d'Alaska.
Va, en sèrio, que has posat salmó en una ginebra?
T'ho prometo.
No
només he posat salmó, sinó que he posat salmó, he vingut aquí i aquí l'hem fumat i l'hem posat en la ginebra. Està documentat, eh?
A veure. Obre aquesta ampolla, sisplau. Ostres. És al·lucinant.
No t'enganyo. Et puc ensenyar fotos, eh?
Clar, és que el que és important és que moltes vegades això, diguem-ne, si la gent que ara ens escolti pot pensar que això és un pur esnobisme, però és que tot això posat en certes dosis és una alquímia.
Sí, és, a més et diré una cosa, ens vam gastar molts calés amb el salmó salvatge d'Alaska perquè jo volia que fos d'allà, i a l'acabar la destil·lació el salmó no hi era per enlloc. I jo vaig pensar, hòstia, haguéssim pogut fotre un salmó d'aquí, no?, i estalviar-nos la meitat de calés. I amb el temps, ara aquesta ginebra ja porta un mes i mig de repòs i li queda un mes i mig més. Aquesta ginebra sortirà al setembre. I cada dia va guanyant i va pujant el salmó i va pujant el salmó. I llavors l'ordi torrefactat ens dona aquest gust a barbacoa americana, a pa cremat, aquest lleuger toc amarg que ens lliga molt bé amb la quinina de la tònica. És una ginebra que va evolucionant, cada dia és diferent.
Clar, jo quan veig aquestes coses penso precisament això, no? És a dir, si això que fas tu ara és, per exemple, en aquest cas ja has dit que era una ginebra i pot ser per fer un gin tònic, no? Però això es pot prendre tranquil·lament sol, vull dir, sense res més.
Mira, tant la ginebra nostra com aquesta estan pensades per prendre soles, com si tu et prenguessis un conyac o et prenguessis un whisky. Jo les tinc fredes a la nevera i surten fredes de la nevera amb un gotet petit, una copa petita, i allà hi poso un dit de ginebra. Així és com jo me la prenc.
Vull fer un joc amb tu, és a dir, per exemple, com que veig que les etiquetes estan a l'enrevés, agafem-ne una, me la deixes enflairar, jo miro a veure si percebo els aromes i després m'expliques la història d'aquest licor, no?
Fet.
Va, a veure, aquesta d'aquí, per exemple.
No miris, eh?
No, a veure. Hosti, tu.
Espera que te l'haig de posar en una copa.
Però quina fa flaire a foc, una mica a foc a terra. No sé si vaig bé o no.
Vas bé.
És que clar, ja coneixent, et fot salmó amb una ginebra.
En la copa es multiplica per 10 l'aroma.
Mira, ara diré una bestiesa, però em recorda pebrots del piquillo.
Vas caliente, que diguem quan jugàvem, quan érem petits.
Però no em cremo, no, encara?
No cremes encara.
Bueno, si no és pebrots del piquillo, pot ser pebrots escalivats... Clar, no et diré d'escalivada, però pebrots escalivats, per exemple?
Caliente. Quasi et cremes.
Hosti, però què pot ser això? Va, em rendeixo.
Són pebrots jalapenyos.
Ostres, tu. I pica també o no?
No ha passat el picant. Ha passat tota la furtor, tot el gust del picant, però no el sentit del picant. Ha passat tot el gust i ha passat tot el verd, tota la llavor, el torrat, el terra... És un destil·lat de jalapenyos que fins ara no existia.
Caram. A veure, va, una altra. Aquesta d'aquí. Vinga, a veure. Saps que és molt romàtic això de treure els taps? M'encanta.
Aquests taps són molt xulos.
A veure, aquesta. Ostres!
Això és molt raro.
Mira, clar, això, ostres, això es nota molt, eh? Es nota molt, però t'asseguro que això no deixa indiferent a ningú. No. És a dir, aquest aroma a mi em recorda, a veure, primer de tot, cuina japonesa, em recorda sushi.
I l'esprimto, eh?
Bueno, és que també ens entrenem una mica, això de l'anàlisi sensorial.
Sí, ho sé, em consta.
Ostres, però és que no sushi, però sí sushi, és a dir, hi ha un onigiri que menjo en un restaurant que té aquest aroma, no pot ser, és que té aroma tonyina, això, tonyina seca, bonit, això és el katsuobushi?
Això és katsuobushi, això és tonyina seca, això són les escates de la tonyina seca, ens dona... fumats, ens dona terrosos, ens dona la tonyina, per suposat, ens dona aquesta salinitat.
Però clar, jo el que estic pensant és com se li va ocórrer a aquest home posar katsuobushi en un destil·lat, no?
Bé, perquè ens dediquem a això, aquí a la destil·lateca ens dediquem a buscar els sabors que a ningú se li ocorreria posar en un destil·lat. És veritat que moltes coses no ens funcionen, eh? I aquí està la nostra, o sigui, la destil·lateca com a si és un arxiu de destil·lats, Nosaltres aquí dintre el magatzem d'espècies tenim aproximadament, ara jo crec que al voltant dels 70-80 destil·lats diferents d'un sol ingredient. Fem destil·lats d'un sol ingredient sense sucre a 40% de volum alcohòlic, que són la base del que després seran els nostres productes. Són ingredients sueltos, com el que té, és un rebost, com el que té 80 espècies, doncs nosaltres tenim 80 destil·lats.
Em fa molta il·lusió poder enflairar perquè un destil·lat de tirabecs és que no me l'imagino, tu. A veure.
Mira, això és d'aquest matí.
A veure. Ja. Aquest és ben blanc.
Ja. Sí, completament transparent.
Carai, a veure. M'agraden molt els tirabecs, Carles.
A mi també, a mi m'agraden molt. I és un ingredient que buscàvem pel nostre pròxim licor.
Ostres, tu, però això és una al·lucinada. Clar, ara el que em fas pensar amb aquest destil·lat de tirabec és què faig? El poso sol? Això és part inclús d'un ingredient, per exemple, per un còctel de benvinguda al restaurant o és part, diguem-ne, d'un amaniment per un plat? No sé.
Mira, jo tinc molt clar que quan jo faig una cosa aquí, miro si amb cocteleria ens funciona. És on jo em sento còmode, és el meu camp i per tant jo aquí em defenso. No et diré mai, ni li diré mai a un cuiner què ha de fer amb això. Jo procuro donar-li l'eina perquè ell posi en marxa la seva creativitat i ell em digui a mi què és el millor que faria amb el meu destil·lat. Jo no ho sé exactament, jo no puc aconsellar amb un cuiner. Jo, si fos un cocteler, sí que li podria aconsellar, i després el cocteler fa el que vol, però jo li podria aconsellar. Però amb un cuiner no. A mi se m'acut que això podria ser tant un destil·lat sol entre plat i plat, en un menú, com podria ser part d'un plat, com podria ser part d'un còctel de benvinguda. Se m'ocorreixen les tres coses. Si tu em dius, Carles, fes-me un còctel de benvinguda amb el destil·lat de tirabec, jo te'l faré. Però això ja és una cosa del cuiner, perquè jo crec que això dintre d'un plat, dintre de l'estructura d'un plat o d'una salsa, hi cap.
Gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres per venir.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres, us hem preparat una cita d'Àlex Atala que diu: una recepta es converteix en un plat excepcional gràcies al coneixement i a la professió. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Visca el teu